Parlant amb Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
A veure, som en una pista de bàsquet al barri del Clot, principis dels anys 70. Juguen els Maristes contra la Parròquia. Els Maristes Nacho Solozábal, que després faria una carrera brillant sota la Cistella i el Clot, José María Sanz, que també en faria una de carrera, però als escenaris, amb una cresta al cap, darrere d'una guitarra. Era loquillo, però ja llavors, fa tants i tants anys, qui va marcar la diferència a la pista, diguem-ho clar, és el nostre convidat d'avui. És un nano anomenat Tobías, fill de treballadors de família d'aragonesos i valencians. El nostre jugador de bàsquet, Tobías, empès per la curiositat i l'esperit emprenedor que el defineix, ben aviat estudiarà telecomunicacions alhora que treballa i anirà a una escola de negocis a continuar aprenent. I de mica en mica anirà pujant esglaons fins a arribar a convertir-se en un dels empresaris més solvents del país. El tenim ben present al camp davant de la poderosa Cellnex. És cosa d'ell i del seu equip col·locar 115.000 torres de telecomunicacions, o sigui d'antenes, a una dotzena de països, uns sistemes que ens permeten comunicar-nos, ja sigui per telèfon o a través de mitjans com la televisió i la ràdio. Senyor Tobías Martínez, és culpa seva! Vostè té a veure amb Catalunya Ràdio, digui'ns la veritat.
I tant.
Què té a veure? Què hi té a veure vostè? Veure això de les antenes.
Bona tarda. El tema de les antenes pues, és part del naixement d'aquesta companyia, però no solament des de l'any 2015 que es va fundar Cellnex, sinó des de l'any 2000, amb la privatització de la branca audiovisual del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya i, per tant, responsables en aquell moment del senyal de tots els programes de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, un naixement lligat a Catalunya, al Centre de Telecomunicacions i a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Avui tenim l'oportunitat i li agraïm que hagi vingut al divan a l'empresari de telecomunicacions, Tobías Martínez. Les telecomunicacions han estat la seva vida fins ara.
Correcte.
Fins ara. I ara...
Bueno, fins ara, com molt bé dius, he tingut la sort de treballar en un sector apassionant, el sector que més m'ha agradat, i en una activitat que és la que també més m'atrau, que és l'activitat empresarial, l'emprenedoria. I ara pues, estic en funcions no executives, és una nova etapa de la meva vida professional en la qual, diguem-ne, he deixat fa 18 mesos les meves responsabilitats com a primer executiu de Cellnex i ara estic col·laborant en funcions no executives i també col·laboro pues, amb escoles de negocis, diguem-ne, pues, treballant amb la nostra gent jove i treballant perquè bueno, pues Barcelona continuï, diguem-ne, jo diria triomfant, si pot ser, en el món de les escoles de negoci, perquè crec que hem d'estar molt orgullosos de totes les escoles de negocis que hi ha a Barcelona.
Avui ens agradarà conèixer la persona que hi ha darrere del perfil professional de Tobías Martínez, l'empresari de telecomunicacions, que ell juga amb les paraules i diu que està, com ho diu, està retirat, però no està jubilat.
Correcte. Està jubilat.
No són sinònims, això,
sí,
no?
No, està jubilat és una situació que pot ser jurídica o legal, però també és una actitud. I jo no em considero jubilat, sinó retirat de les funcions executives. Vull dir que continuo actiu en aquest sentit i continuo actiu pues, desenvolupant un paper diferent al que tenia fins ara, que era el de, que repeteixo, com a primer executiu. Uh-huh. Ara estic en funcions no executives, la qual cosa no vol dir que no estiguis implicat, que no treballis, que no t'hi dediquis, que no tinguis que estudiar, que no tinguis que buscar, diguem-ne, el creixement i, sobretot, fer equips, no? Per tant, diguem que estic col·laborant en projectes empresarials o, com deia, en l'àmbit de la formació, diguem-ne, de les acadèmies de negocis, però des de funcions no executives. És un rol diferent.
Clar, abans ho dèiem, que vostè va ser el màxim responsable de Cellnex, diríem, de l'empresa Finance Company, no? Del 2015 fins a l'estiu del 2023, que va anunciar que plegava, i ara fa d'assessor sènior, no?, en aquest fons francès Antin. I com s'hi troba aquí només d'assessorar i no tenir la responsabilitat que l'empresa rutlli?
Bueno, diguem-ne que és un nou rol com senior advisor, no?, com a assessor, diguem-ne, d'aquest fons. I el primer que tinc que dir és que, bueno, estic col·laborant amb ells perquè els conec des de l'any 2007, conec els fundadors, conec les persones que estan portant endavant aquest projecte, i són persones amb les que em sento identificat, em sento alineat, i perquè estan també invertint en sectors d'activitat amb les quals jo, diguem-ne, tinc un bagatge, tinc una experiència i un coneixement, i per tant crec que puc tenir un paper també actiu. Ells estan invertint fonamentalment en infraestructures digitals, ja no parlem d'infraestructures de telecomunicacions, sinó que avui parlem del món digital, que és molt més que les telecomunicacions pures. També estan invertint en sectors d'energies renovables i també estan invertint en infraestructures en el món del transport i de les comunicacions. Llavors, jo diria que per l'encaix i alineament cultural personal que tinc amb les persones que dirigeixen aquest fons, que és franco-britànic, i pel sector, diguem-ne, d'activitat que tenen, que són les infraestructures, doncs aquestes dues coses em van fer prendre la decisió de col·laborar amb ells activament.
Abans s'havia integrat a CESA Telecom del grup Abertis l'any 2000, primer com a conseller i director general de Tradier, més tard de Retevision, i abans de tot això ja havia desenvolupat el seu propi projecte empresarial a sistemes d'informació i telecomunicacions durant més d'una dècada, perquè vostè on defineix com les ganes, l'emprenedoria, l'anar endavant, el veure, imaginar-se espais, formes diferents, no? Això és un esperit.
Efectivament. Jo amb el temps m'he donat de que aquest esperit del que parlem, emprenedor, doncs aquest esperit, diguem-ne, bueno, tots el tenim d'alguna o d'una altra manera. En el meu cas, forma part del meu caràcter, del meu tarannà, de la meva forma de ser, no? Llavors, jo dic que vaig començar la meva carrera professional amb 11 anys d'experiència emprenedora. Allò va ser el meu màster de la vida en l'any 83, que era un context molt diferent al que tenim a dia d'avui. I he acabat la meva trajectòria professional tornant a un projecte també d'emprenedoria a través del projecte de Cellnex. Per tant, jo diria que d'alguna manera sempre busco projectes amb els quals pugui desenvolupar en si mateix un projecte empresarial i industrial de llarg termini.
Però vostè, diríem, no ve d'una família d'empresaris, no ve d'una família que li deia: carinyo, què vols que ho tindràs?
Doncs no. Meus pares van fer un gran esforç per portar-me al Col·legi dels Maristes del Passeig de Sant Joan, sí. Que encara que jo vivia al Clot, pues això va representar un esforç, i vaig tindre la sort, diguem-ne, de tenir uns pares pues que em van donar educació i la millor formació possible. Llavors jo tinc pues uns records molt bons lligats a l'escola, però també, com molt bé has dit, al bàsquet. Tinc amics pues des dels 9 anys, no? I som amics més enllà de que un hagi pogut fer una carrera professional més brillant o més famosa, no? O més vistosa, podríem dir. I això pues ha marcat molt també la formació de la persona, no? En aspectes com l'educació, en aspectes com la generositat, l'equip, la competitivitat, per què no? I jo diria que bueno, que tot això, diguem-ne, la meva infància i diguem-ne, tot aquest període fins als 17-18 anys han estat, diguem-ne, els que han marcat la meva personalitat.
Avui coneixem una mica més l'empresari de telecomunicacions, Tobias Martínez. When you're down and troubled and you need some love and care and nothing is going right. I ens ha triat You've Got a Friend de Carol King. Close your eyes and think of me. aquesta cançó de Carole King, que li recorda la seva adolescència, potser?
Sí, tant i tant i tant. I, bueno, amb un dels meus millors amics que estudiaven junts, diguem-ne que Tapestry, que era l'LP, que llavors dèiem, que ens posàvem quan estudiàvem, posàvem música d'aquest tipus. I, bueno, pues, diguem-ne que a part de la lletra, no?, que la trobo molt, molt maca, pues, són uns records molt bons d'un amic que encara ens veiem, tenim molta amistat i vam fer camí junts també en el bàsquet i també en les telecomunicacions.
Amb un amic,
els estudis, sí.
Els amics han estat i són importants, doncs, a la seva vida.
Sí, jo considero que, segons també deia el pare d'un bon amic meu, deia, mira, la família és la que et toca. Sí. Dir als amics és la família que un escull.
Sí.
I sempre recordo aquesta frase perquè em va agradar molt i crec que sintetitza molt que els amics són aquella família que tu escolleixes.
Ara, aquí hi ha vostè que domina l'anglès i el francès i que em fa, es trobo tan curiós que dit del Clot al passeig de Sant Joan, no, els barris de Barcelona, ja representava un esforç, però en canvi després a vostè l'hem vist parlant idiomes, voltant pel món.
Bueno, jo diria que jo he viscut aquest procés en el qual les empreses espanyoles s'han internacionalitzat. He tingut la sort de viure-ho. Primer treballant per empreses internacionals, però el poder dirigir en aquesta última etapa una companyia com Cellnex i trobar que realment el món empresarial, però sobretot també el país, ha fet un canvi molt gran des d'aquest any 83 que dèiem que vaig començar a treballar també en una multinacional alemana i em va obrir la porta a que realment més enllà de les nostres fronteres pues, hi havia un món, no?
Era un bon estudiant, vostè?
Era un bon estudiant.
Sí?
Era un bon estudiant.
Però sortia també de festa o només estudiava colzes al cap de setmana?
Bueno, sortíem de festa, però les nostres sortides de festa eren diferents. Era sortir amb l'equip de bàsquet, fer les revelles junts... Era una altra forma de festa que no té res a veure amb la d'avui.
El veig una mica convallar, eh?
Bueno, un palet. Érem una mica palet tots, una mica convallars, però ens agradava la festa, també.
Ens agradava la festa, eh? Perquè ho dic perquè els estudiants de Telecos, era difícil.
Sí, era difícil. No era fàcil.
No era fàcil. I estudia, però comença a treballar de seguida. Per què comença a treballar de seguida, Tobias?
Bueno, perquè hi havia un sentiment de responsabilitat, molt mal arrelat, diguem-ne, de veure els meus pares sacrificant-se. Jo també tenia la inquietud de començar a treballar, no?, perquè...
Que eren 5 anys, de la cosa, no?, llavors?
Sí, 5 anys. I llavors, quan feia segon, vaig tindre l'oportunitat de començar a treballar en una multinacional alemana. I en aquell moment, qui coneixia una mica de la tecnologia dominava, diguem-ne, les capacitats per poder trobar feina. Llavors estaves fent segon curs i tenies feina.
Tenies feina.
Llavors jo volia treballar. Llavors, bueno, allà vaig descobrir el món de l'empresa, allà vaig descobrir el que era la logística,
finances... Deu deixar el món de l'empresa amb il·lusió, eh?
Sí, amb il·lusió. No, és que m'encanta.
M'encanta encara, ara, eh?
Sí. I si ho hagués conegut abans, potser hagués agafat un altre camí d'estudis, no ho sé. Però llavors ja m'agradaven les dues coses, però el que no volia era renunciar a cap de les dues.
I llavors va fer les dues coses alhora.
Bueno, sí, vaig fer el que vaig poder, com diu aquell, no? Perquè, bueno, jo en tercer curs vaig deixar els estudis i vaig fundar la meva companyia amb altres socis, que va ser durant 11 anys que vam estar. Però no vaig deixar d'estudiar mai i realment vaig compaginar la formació tècnica amb la formació d'empresa.
Perquè, a més, clar, estàvem dient telecomunicacions, però si ens n'anéssim a veure la Facultat d'Economia, també hi veuríem el noi Tobias.
Sí.
Què feia economia, vostè?
M'anava duient.
M'anava duient,
agafava, seleccionava les assignatures que m'interessaven.
Però això pel seu compte, no s'havia matriculat enlloc, com que hi havia tanta gent, tampoc ho notàvem.
No, entràvem, efectivament, quan havia examen, jo sortia per la porta...
Ja està.
Però el que m'interessava era aprendre.
Aprendre, per fer anar l'empresa s'han de saber números, no?
Correcte.
I això ho estudiava economia.
Sí, econòmiques,
no?
Sí.
I estones econòmiques i estones a telecomunicacions.
Recordo un bon professor de dret laboral.
Jo
no tenia ni idea de lo que era dret laboral.
Recordo el professor, sí.
Bueno, no recordo el nom, però vaig fer el curs sencer, sí.
I li va servir?
Sí, i tant. L'Estatut dels Treballadors.
Parlem
de llavors de lo que era l'Estatut de Treballadors.
Ha sigut un bon empresari? Ha tractat bé els treballadors?
ha sigut una de les meves obsessions. Jo crec que no es pot fer un bon equip i tindre un equip que doni resultats sostinguts si la gent no la tractes com a adults, si no inverteixes temps en les persones i si no formes equips d'alt rendiment en els quals hi hagi exigència, però hi hagi un clima de confiança, tant per dir les coses que no ens han funcionat, però per aprendre. No es tracta de buscar culpables, sinó de buscar solucions i sobretot aprendre. Tothom té dret a equivocar-se.
Que és bona aquesta, tothom té dret a equivocar-se en qualsevol posició de l'empresa, eh? Aprendre, per tant, acabaria sent com un lema de vida, aprendre.
Correcte.
I ara què vol aprendre?
Bueno, estic aprenent de tot. Ara estic com a president d'una companyia d'energies renovables. Tinc que dir que jo no venia d'aquest sector, encara que coneixia el món de les infraestructures i una part d'aquesta activitat, una part, si m'apures, molt més relacionada amb les finances, la coneixia. Però el que és l'activitat pròpia d'una companyia que genera energia, pues no. I, per tant, estic aprenent, però també estic coneixent gent nova, estic aprenent equips nous, estic coneixent gent que vol expandir internacionalment la companyia, Itàlia, Estats Units, Xile, i, per tant, són nous reptes, són nous projectes en els quals a mi m'agrada enfrontar-me a aquestes situacions, no?, a tot allò que t'obliga a sortir de la teva zona de confort i tot allò que coneixes, no?
I el món es pot explicar pel poder que en els països els dona tenir fonts d'energia?
Bueno, les fonts d'energia, diguem-ne, són un gran avantatge avui perquè et donen independència, no necessites tenir una dependència, dit molt clarament, d'alguns productors d'aquestes fonts d'energia. El que passa que aquest és un món que s'està transformant molt ràpidament. Vull dir, estem passant de fonts d'energia fòssils, sí, i portant contaminants, i ens estem movent cap a fonts d'energia verdes i cap a la generació d'energia a través del vent, de plaques fotovoltaiques, evidentment continuen havent-hi salts d'aigua, però l'aigua també és un recurs molt escàs. Per tant, sí que crec que aquí s'està en una profunda, profunda transformació.
Però quan veiem que hi ha cimeres mundials, no?, sempre veiem que hi ha una sèrie de països que pràcticament, alguns dels que tenen poder, que boicotegen les decisions, no?, i que volen pagar i contaminar.
Està clar que el món no és homogeni. Hi ha moltes regions del món que estan, diguem-ne, subdesenvolupades. Hi ha d'altres que estem en un món occidental, anem a dir, generalitzant-lo, desenvolupat, i que estem en una situació, diríem, heterogènia i, per tant, asíncrona, no?, en aquest moment. Llavors, quan li demanem esforços a aquests països que encara no han arribat a tindre un nivell de vida satisfactori...
Sí, estem allà en un país d'Àfrica, ja.
Exacte.
Podem dir-ho així, eh?
O ben si posem tots i els que més podem hi posem més, o això no té vies de reglo, no? El que realment a mi em preocupa més és, bueno, que es discuteix molt si hi ha un canvi climàtic o no, i tothom parla com si fos un expert d'aquest
tema.
Com
si parlessin de futbol o del...
Efectivament.
Sí.
I jo actuo com faria en una companyia. Actuo dient, escolta, possiblement nosaltres no tenim tota la informació o no és totalment objectiva, i segur que potser és difícil que puguem calibrar on està el punt d'aquest canvi climàtic, però el risc d'equivocar-nos és que ens carreguem el planeta. Per tant, l'impacte, les conseqüències que té si no prenem mesures és tan gran que prefereixo equivocar-me per excés de prudència. No vull fer referència a previsions meteorològiques quan les prenem, diguem-ne, com exagerades, i després quan passa alguna cosa
resulta... Tenim la Dana ben aquí, ben molt propera, tenim aquestes puntes, no?, diríem, dels fenòmens meteorològics que ara arriben de manera com extrema, no?, i que això seria una conseqüència del canvi climàtic, no?, però quan em diuen, no, aquí a Europa estem dient que no podem contaminar, però després ve el Japó i mira què fa. Sí. Vostè què diu, senyor Martínez?
Bueno, pues que serveix de poc si no anem tots alhora. perquè al final tots contaminem i no pot ser que solament una part no contamini. El que passa que si no convencem una sèrie de països que tenim els mitjans per fer-ho, ningú ens seguirà. Per tant, has d'arrossegar la resta, has d'aconseguir un efecte tractor. I quan parlem de líders del món, hi ha qui li toca liderar aquests projectes. I el que li toca liderar, doncs, bueno, podem
i vostè
començar.
Creu que Trump liderarà alguna cosa en aquest sentit?
No sóc gaire optimista respecte a aquest tema, però jo crec que dins, diguem-ne, del personatge hi ha molt de personatge i que darrere d'aquesta persona hi ha, diguem-ne, més intel·ligència de la que a
de
vegades
que
vol demostrar. Jo crec que tot és crear un, no sé com dir, un ecosistema en el qual pugui negociar en unes condicions més favorables.
I en aquest sentit, vostè confia en la Unió Europea, en la capacitat de la Unió Europea?
La Unió Europea està perdent capacitat d'influència, està perdent lideratge en el món, i sento molt dir-ho, no? I tant de bo m'equivoqui amb aquesta, diguem-ne, intuïció o, deixa'm dir, opinió que tinc, no? Però és una opinió basada en fets, vull dir, Europa creix molt menys que els Estats Units i que Àsia, principalment Xina. El producte interior brut per persona, per càpita, diguem-ne, des dels anys 70, que més o menys Estats Units i Europa estaven en uns nivells similars, avui dia, pues, si no m'equivoco, pues, ha crescut un 50 o 60% més en Estats Units. L'increment de la productivitat en països com els Estats Units és molt més alt que Europa. La innovació i el desenvolupament està liderat per Estats Units i per Xina, i cada vegada el paper d'Europa és molt més de seguidor que no de lideratge, no? I per tant, sóc, diguem-ne, poc optimista, però no perquè no ho vulgui ser, sinó perquè crec que els fets no em donen arguments com per veure d'una altra manera. Llavors, crec que bueno, és, per això és tan important el paper, deixem dir, dels Estats Units, ja que d'alguna manera és el lideratge, si no mundial, perquè Xina el repta en quant a lideratge, però sí que d'alguna manera a nivell occidental, clarament, no m'imagino un Occident sense el paper preponderant i de lideratge dels Estats Units.
Avui amb nosaltres el líder, l'empresari de telecomunicacions, Tobias Martínez.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Don't drink coffee, I take tea, my dear. Sting. I like my toast on one side. Englishman in New York. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Què li recorda aquesta peça?
Bueno, moltes coses. És una cançó que amb la meva dona cantem molt al cotxe.
Oh.
Però sí. A part de que ens agrada molt, m'identifico amb un Englishman in New York, no? És una persona que no tots perquè parlin anglès són iguals, no? És diferent, no? El ser humà el considero que a tots ens agrada viure en societat, però ens agrada ser diferents. Llavors, aquestes diferències són les que marquen la cultura, la forma de ser, encara que siguis anglosaxó, no? Per mi, aquest Englishman in New York és una mica algú que diu, bueno, jo també sóc diferent.
Allò que el fa únic.
Exacte.
I a vostè què el fa únic?
Bueno, m'agrada veure, diguem-ne, el món amb els meus ulls i raonar, i és veritat que m'agrada dir, bueno, i això per què no es pot fer, i això per què, i per què, i per què, i això m'ajuda a donar-me que moltes coses es poden fer.
Recorda la primera vegada que li van dir no, això és que sempre ho hem fet així?
Sí.
Quan va ser la primera vegada que algú li va dir sempre ho hem fet així, no, Tobias, no?
Bueno, no ho recordo, però sí que diria que aquesta conversa l'hem tingut molt amb els meus equips, amb els que he treballat, i hem fet coses que jo considero úniques gràcies a l'equip, gràcies a aquest equip. I un dia una persona que la qual també aprecio molt, que és el Salvador Alemany, del qual parlàvem molt de bàsquet, també a CESA, sigui de pas, va dir bueno, aquesta gent ho va fer perquè no sabien que era impossible. I és veritat, no? Aquesta frase també me l'he guardat sempre per mi, i a més a una persona que aprecio i valoro molt, no? I és veritat, vull dir, moltes vegades no és tant el què, sinó el com. I el com pot fer que el què no tingui sentit, però pot fer que sigui possible el què. No? El com és el que fa que les coses siguin possibles o no.
El com té a veure amb el tracte a les persones, sobretot, no?
Sí, és trobar el camí perquè les coses passin. I el camí no sempre és la línia recta, és la més curta. Vale? El com vol dir moltes coses.
Sap que ara riurà, eh?
Sí.
Senyor Tobias Martínez, però no fa gaire que en aquesta mateixa cadira algú que té molt poc a veure amb vostè, Carlos Núñez, em va dir-me exactament el mateix, el gaiter, eh?
Sí.
Que la línia recta, i jo deia, sí, no habitualment, no és la més directa. És el mateix, no és la més curta. Vol dir que s'ha de fer giragonses per poder dibuixar el camí.
Correcte, hi ha un context que obviem. I el context, com diuen els anglesos, matters. Vull dir, té molt a veure, vull dir, condiciona tot. I el context no l'analitzem prou.
Quines coses úniques ha fet amb els seus equips?
Bueno. Vam començar a fer algo únic ja l'any 2000, jo diria, quan una concessionària d'autopistes es planteja obrir una línia de negoci d'infraestructures de telecomunicacions. Jo tinc que dir que en aquell moment m'ho van tindre que explicar 3 o 4 vegades per entendre com, no?, una empresa fonamentalment de, deixa-m'ho dir, de formigó armat,
de formigó, sí.
Entrava en les autopistes però de les telecomunicacions. I tinc que dir-te que el que em va convèncer van ser les persones, no? Les
Qui el persones. Va convèncer? Quines
bueno,
persones?
Bueno, doncs mira, Salvador Alemany, Lluís Deulofeu i Josep Martínez Vila, avui el conseller delegat de Saba. Aquelles tres persones que vaig conèixer em van transmetre una il·lusió, unes ganes, una voluntat, una fermesa i unes capacitats com per dir, bueno, a lo millor jo no ho veig i ells ho estan veient. Doncs escolta, em convencen tant, tinc tanta confiança en aquestes persones.
És que aquesta és la paraula clau,
confiança.
No? La confiança.
Correcte. I l'any 2000 vam començar aquest projecte i vam començar a fer coses úniques. Vull dir, l'any 2007 érem el principal accionista del tercer operador del món de satèl·lits, de telecomunicacions, el 2007. Clar, aquesta oportunitat me la va donar a CESA, però van ser les persones de CESA. No és una societat, sinó són persones, amb noms i cognoms. Llavors, clar, fer coses com aquesta, després, diguem-ne, desenvolupar tot un projecte i que en l'any 2015, amb el Paco Reynés, pues, poguéssim cofundar, perquè jo el considero pare també de la criatura, a Cellnex, pues, pues per mi ha estat únic passar d'una empresa d'un país a 12 països i amb 4.000 milions de xifra de negoci, més de 30.000 milions de capitalització bursàtil. Bueno, era un somni.
Vostè ha pogut materialitzar el seu somni?
Sí.
Que bo.
Sí.
I ho diu amb rotunditat,
sí, sí,
eh?
Sí. És que em considero un privilegiat. Ho dic de debò.
Què ha aconseguit a la vida que desitjava tant i tant?
Bueno, al final és una autorrealització pròpia, és una satisfacció, i no dic que no hi hagi una part també d'ego en tot això, no? De satisfacció personal. És evident que quan assoleixes una fita personal et produeix una satisfacció. La qüestió és no alimentar-te solament, diguem-ne, d'ego, no? Però, tinc uns equips de persones. He tingut la sort de dirigir uns equips d'altíssim rendiment, d'una gran capacitat d'innovació i d'una capacitat de treball i de ser millors que els altres. I ho dic així de clar. I eren ells els que eren millors, els que feien que la nostra companyia fos millors que els altres, perquè per arribar a 115.000 torres, el valor no estava en les 115.000 torres, sinó en les persones que van fer possible
però
que això passés.
Però vostè treballava dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge. Em sembla que diumenge parava una estona.
Sí, una estona. Sí.
Una estona i prou.
Sí. Però paràvem. L'equip meu encara treballava aquesta estona que jo parava.
I llavors vol dir que no hi havia cap altra vida familiar, de parella, tot això.
Poca.
Justet, eh?
Poca.
Se'n penedeix o no?
Sí. Sí. No, seria absurd.
Però era possible fer les dues coses?
Bueno, ho intentes, però ho portes malament i no és fàcil i no és bo. no és sa. Però, clar, passar d'una companyia que estava en un país i que la sortida a bossa pues, va capitalitzar 3.000 milions a 35.000 milions i 12 països, jo diria que va ser un període de 6 anys i mig, 7 anys, treballant de 9 a 6 no es fa.
Clar, de passar de 70 persones a 12 països i capitalitzant 40.000 milions, ho dic bé?
Vam arribar, sí.
Doncs, esclar, això és un salt molt important. Avui ha vingut Tobias Martínez, empresari de telecomunicacions, i és al divan.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa. He's home again from another day.
She smiles at him as he walks through the door. És la Lisa Stansfield, eh? També que hi fa el divan, que li recorda.
Bueno, m'encanta com a cantant, m'encanten moltes cançons, seria difícil escollir una, però aquesta que parla de les dones.
De les, les dones de la seva vida, quines dones són? Que vostè li hagin, l'hagin marcat o l'hagin influït?
Bueno, a veure, la meva mare es va influir a tots perquè era de Saragossa i a casa pues, vam parlar castellà, però vull dir que això ja va ser una influència important. La meva dona, la meva filla, i ara des de fa una setmana la meva neta.
L'enhorabona, Tobias, ara és un avi recent allò, acabant d'estrenar, eh?
Així mateix.
I com li va, d'avi?
Bueno, se'm cau la bava. És una etapa que és difícil d'explicar, no? És difícil de transmetre perquè ho veus pues, en un moment de la teva vida diferent a quan tens fills. Però la meva vida són dones.
La seva vida, les dones li han marcat el camí. El pare es deia Tobias, l'avi es deia Tobias.
Sí.
El pare treballava a l'Hispano Olivetti, no?
Correcte.
Què hi feia a l'Hispano Olivetti?
Bueno, ell va començar com a delineant, era també molt intel·ligent i tenia, jo diria que no va tindre la sort de poder estudiar, però si no hauria sigut un enginyer industrial fantàstic. La meva filla és enginyera industrial i, bueno, i tenia molt bones converses amb el meu pare. I ell va fer tota la seva carrera professional allà, menys els últims anys que va treballar en el sector textil.
I allà va conèixer també la seva mare, la Laura, no?
Correcte,
que encara viu, que ja té anys,
92.
No? 92. I li parlava al pare de sindicats, de treballadors, és a dir, tenia una visió...
Sí, era molt crític amb la situació política que hi havia, però ho feia des de la racionalitat i en parlava molt de les manifestacions, de les lluites que tenien, dels problemes... I, bueno, jo també ho vivia, eh? Perquè jo fins que no vaig acabar el COU vaig viure pues, una educació marcada per la dictadura franquista.
Per la dictadura, eh? Clar, estava calculant, d'ençà de l'any que va néixer i la mort de Franco, clar, del 75. Llavors
Correcte.
Havia acabat COU, vostè?
Sí, bueno, estava al COU.
Estava al COU en aquell moment.
Sí, sí.
I els avis, per part de mare, eren d'Aragó, per part de pare, d'Aragó i de València.
Sí.
A casa es parlava castellà?
Sí, perquè la meva mare pues, parlava castellà, però la meva àvia paterna i el meu pare pues, parlaven català i entre ells parlaven català. I, bueno, pues, jo vaig començar a parlar en castellà, però hi havia un moment en el que vaig començar també a treballar i vaig dir, pues, s'ha acabat ara.
Ara
anem a parlar català.
Parlarem també el català. Avui ha vingut a Tobias Martínez, al divan. Deu ser el sol. La nena, no? Com es diu la nena?
Correcte. Gabriela.
Gabriela. Ai, que és petitíssima. I vostè s'hi veu fent coses amb la Gabriela? Ho ha començat a pensar, això?
Sí. La veritat és que té una setmana solament de vida, però hi ha projectes que...
Ah, sí. Què pensa fer amb la Gabriela?
No sé, penso que... No sé, si vas a la platja i jugues a la sorra i l'acompanyes i... Bueno, com serà el seu món, no?
Quan sigui com serà gran. El seu món? Aquest món que estem veient ara tan gran, la intel·ligència artificial canviarà el nostre món realment o no? Com el va canviar a internet?
Sí.
Sí?
Sí.
I a millor?
Bueno, aquí anem a pams. Per gent com nosaltres, la intel·ligència artificial és de grandíssima ajuda. Gent de la nostra edat, que ja hem passat una vida, tenim formació, tenim experiència. Per la gent jove hem d'anar amb compte. que no substitueixi aquest aprenentatge, perquè si no ens equivocarem. I aquest és el primer missatge que vull donar de com veig jo la intel·ligència artificial. Però que la intel·ligència artificial és i esdevindrà un fet, no hi ha cap mena de dubte, és que no li podem posar portes al camp.
I què canviarà? Ho canviarà tot? Canviarà la manera de comunicar-nos, la manera de treballar, la manera d'entendre la vida?
Hi haurà moltes activitats que avui no tenen sentit, no? I que no aporten valor, que te les simplificarà moltíssim.
Com ara quines?
Pues, no sé, jo penso en mi mateix, no? Moltes vegades analitzo un projecte d'inversions i vull acabar per fer un resum o vull que em resumeixi un informe que ha fet algú que té 50 pàgines i necessito, escolta, llegir-me un resum de 2 pàgines. I si...
Com un resum executiu.
Clar, i si hi ha alguna cosa que m'interessa aprofundir, ja ho faré. Però moltes vegades necessites presentar alguna cosa que la vols resumir molt en un fullador. Jo sóc bastant maníac de que no m'enviïn mai...
20 pàgines.
No, més d'una.
Més d'una.
Vale? Per tant, sintetitzar és important i se sintetitzar lo important.
Vostè podria haver estat un gran periodista. Clar, bueno, si en una pàgina et diu tot el que és important.
Deixa'm dir-te que una de les coses que em preocupen és la professió del periodista.
Per què?
Em preocupa molt amb tot el tema de les xarxes socials, d'internet. Estem, no vaig a dir menyspreant, però s'està devaluant la figura del periodista.
Que, però, és clar, les xarxes socials no hi ha ningú que estigui valorant. Vaja, hi havia a X abans, però ja els han tret i, per tant, no està classificat, no està ordenat, no hi ha res d'això. Això no són els mitjans, són els mitjans tradicionals.
Correcte.
On hi pot haver la qualitat. I prou.
Correcte. Però aquí, que no es mengi, diguem-ne, les xarxes socials, que ningú s'equivoqui, que no són una font d'informació, són una font d'opinió. I molta gent va a les xarxes socials buscant informació, informar-se. I amb aquesta informació es forma una opinió, ¿vale? I això és molt perillós. Llavors, tot el que no estigui informació contrastada, per exemple, tot el que no és una reflexió, tot el que no són dades, serveix de poc.
I vostè com explica, o com ha anat explicant i encara ara, què és Catalunya o què vol Catalunya al món?
El món, aquest món del que parlem ha canviat molt. El primer que hem de dir és que el nostre món ja és, i crec que ningú pot dubtar, és Europa.
El nostre món és Europa.
Sí, el nostre món és Europa i, per tant, qualsevol plantejament que fem hem de pensar en que som una part d'Europa i hem de continuar, diguem-ne, fent aquest viatge amb aquests companys de viatge que ja tenim a dia d'avui. I, per tant, això ja ens condiciona.
Vostè se sent molt europeu?
Sí.
Més europeu que, no sé si que espanyol o que català, fins i tot?
Bueno, no faig mai aquestes comparacions.
No dic perquè són les preguntes d'enquesta. Sí,
sí. Però no és una qüestió de sentir-me més, sinó que crec que no té sentit que no fem un viatge que no siguem europeus. Això ho tinc molt clar. Avui dia, totes les crisis que hem passat, no fa gaire, hem passat una pandèmia mundial terrible. Terrible. Uh-huh. Si no hagués sigut perquè érem part d'Europa, l'impacte que haguéssim tingut sense les ajudes, sense el recolzament que hem tingut d'Europa, ens hagués portat amb unes inflacions, amb una pèrdua de qualitat de vida, amb un sobrecost de la vida i un impacte pels ciutadans terribles. I a vegades no valorem tot el que ja tenim i el punt de recolzament per créixer.
Uh-huh. Avui, Tobias Martínez, empresari de telecomunicacions, al divan. I ha vingut Supertramp. Què li recorda aquesta cançó?
També èpoques d'estudis, de festes, de quan érem joves. I, bueno, no em perdo mai el Roger Hobson quan ve a Barcelona, perquè tornar a escoltar aquella veu i aquestes cançons ens encanten, doncs, també a la meva dona i a mi. I, bueno, em transmet optimisme, em transmet pau i, bueno, i una certa nostàlgia.
Vostè és un optimista reconsagrat, diríem, oi?
Bueno, jo et diria que primer tinc que formar-me una opinió, i no me la formo, diguem-ne, aquesta opinió no la construeixo en base a opinions.
La fa amb dades.
La faig amb dades. I amb vivències, també, no? Amb allò que jo he viscut, allò que faig i que veig, de quines són les dificultats, moltes vegades, per aconseguir que un grup de persones o perquè algú decideixi anar cap a un cantó o un altre. No? Tot això és el que al final em porta a buscar una solució, un camí, un com, per assolir aquest objectiu. I per això sóc optimista, no? Perquè busco el camí per fer-ho, no l'excusa per no fer-ho.
Crea el camí, dibuixa el camí per arribar-hi, Tobias Martínez. Però això és d'abans, això és d'abans, d'abans, que vostè és més jove que aquest Serrat de quan tenia 20 anys.
Sí, 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 aquest és el meu pare. El meu pare era un enamorat del Serrat, jo també. I un dia, quan jo tindria, no sé, 7 anys, una cosa així, perquè això deu ser de l'any 71, 70, no sé, doncs jo sóc del 59, doncs això, 10 o 11 anys, i ve un dia a casa amb un disc.
Sí.
I em diu, escolta, em diu, amb 10 o 10 anys, tens que escoltar això, és un poeta. He trobat un poeta. I estava, me'n recordaré, perquè no parava de sonar a casa. Ara que tinc 20 anys, i l'altra cara del disc, que era un disc petit, era Sota un cirerer florit.
Sota un cirerer florit. Un...
Bueno, aquesta cançó...
Un murmuri d'abelles.
Sí, senyora. Aquesta cançó a casa sonava constantment. I el meu pare deia, però com pot ser que un home pugui cantar i escriure això? És meravellós. I ell estava pel Corte Inglés, perdona que digui el nom.
No, està bé.
I va escoltar aquesta cançó. I va anar a la secció de disc i va dir...
Vull això.
Vull aquest disc.
Que bo.
I m'ho va explicar tot això el meu pare.
En Tobias Martínez, que també ens ha triat aquesta altra. De Luz Casal. Per què ens l'ha triat aquí? Parlem d'amor i de passió,
sí,
senyor Martínez?
La força de les dones. Aquesta dona és força, vida... Bueno, jo quan la sento cantar, se'm posa la pell de gallina. Vull dir, la música és comunicació. Jo, si puc explicar un petit secret, si tornés a néixer,
sí,
demanaria poder tocar un instrument, el que fos. Sóc un negat de la música.
Encara pot ara.
No,
estar,
vaig estudiar 3 anys
de
solfeig i teoria i de guitarra quan tenia 13 anys o 12. I els meus pares em van dir, escolta, deixa-ho estar. Era un negat. Però tinc que dir-te que la música és una expressió d'art que m'encanta, vull dir, la capacitat de comunicar, i aquesta dona comunica una força, un sentiment, i aquesta veu que, buah, m'encanta.
Ha vingut la Luz Casal i recordem Pau Donés amb el grup Jarabe de Palo, Eso que tú me das. Era en la seva última etapa vital. I quan va fer aquesta cançó era com voler donar les gràcies a aquelles persones que estaven i que havien estat al seu costat. Mira. I què és el millor que li ha donat la vida, senyor Martínez?
Tot. Jo estic superagraït. Per això aquesta cançó m'encanta, perquè jo estic molt agraït a la vida. Jo sóc una persona que ha pogut treballar el que ha volgut, que té una família, que té tot. I per tant em sento feliç i tinc que agrair a tothom. Llavors, m'encanta aquesta cançó perquè, primer, l'exemple de vida del Pau Donés, de com afrontar...
De superació, de repte, de tornem...
Sobretot això, de com afrontar l'última etapa de la vida, perquè ningú ha vingut aquí per quedar-se.
No?
Però em va agradar molt, em va portar molt, no? I quan vaig escoltar aquesta cançó vaig dir, escolta, a part de que sí, segur que té cançons més populars, però aquesta... bueno, indica molt com està d'agraït i com em sento jo d'agraït també.
El Pau Donés, que va fer aquesta cançó en la seva última etapa. En Tobias Martínez ens ha triat també pel·lícules, llibres, i em mirava aquesta del Món Feliç de l'Aldous Huxley, no? Però que escolti, sí o no, aquest llibre?
Sí, és, vamos, mira, aquest llibre jo feia sisè de batxillerat, vull dir, tenia 15 anys, o sí, 15 anys. I teníem una assignatura que recomano molt, que es diu filosofia. Estudiàvem filosofia, eh? I el professor ens va fer llegir aquest llibre. I no saps la de vegades que me l'he rellegit i el que he valorat d'aquell professor que ens fes llegir, bueno, quan teníem 15 anys, no teníem més que 15 anys o 14. I aquest llibre, que és una distopia del futur, bueno, jo crec que em va fer, va ser el primer llibre que em va copsar, no? Que em va dir, ostres, això no m'ho esperava.
Un edifici quadrat gris de 34 pisos només. Damunt la porta principal, les paraules Centre d'Incubació i Condicionament de Londres Central, i en un escut la divisa de l'Estat Mundial, Comunitat, Identitat, Estabilitat. Arrenca així.
Sí, sí.
Però i la llibertat?
Sí, sí.
I no, la llibertat, què?
És un llibre, deixa'm dir, que no és fàcil, eh? En el sentit de que jo recomano que el que se'l llegeixi, que el rellegeixi, perquè sempre hi trobes nous girs, detalls que se't passen, diguem-ne, per alt, i no et dic ja quan la llegeixes quan tens 15 anys, no? Jo l'he rellegit moltes vegades i el recomano molt, perquè, bueno, pues, toca una sèrie de temes que en aquell moment, si no recordo malament, està escrit en l'any 31 o 32, doncs jo crec que va ser un, bueno, un trencament amb el que seria que un Aldous Huxley en aquella època imaginés un món en el qual tot es podia programar, que la tecnologia portaria una programació, diguem-ne... Que
i a la pèrdua de llibertat de les persones.
Totalment, totalment. Però, bueno, està molt bé perquè ell, bueno, el que tracta és que quan més simple és la teva vida, és més fàcil que siguis feliç. Bueno, porta té molt contingut.
Té molt de contingut. I Tobias Martínez també ens ha triat altres llibres com Dispara, Yo ya estoy muerto, de Julián Navarro, i pel·lícules com La gran bellesa, de Paolo Sorrentino.
Quando sono arrivato a Roma, a 26 anni, sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità.
I encara més, Les unes i les altres, Les unes i les autres, de Claude Lelouch.
Bientôt, après 5 ans de préparation et un an de tournage à travers le monde, les uns et les autres, 120 comédiens, 200 danseurs, 10.000 figurants et 3 heures de spectacle pour rire et pleurer.
Un musical ambientat a la Segona Guerra Mundial on quatre famílies viuen precisament per la seva passió, la música. I parlant de passions i de somnis, senyor Martínez, quin és el somni que té ara?
Pues mira, el somni que tinc ara és, diguem-ne, viure aquesta etapa nova de la meva vida de forma tan plena com he viscut les anteriors, sapiguent que no és una extensió, no és una projecció de les anteriors. Vull dir, perquè normalment el que tendim en la vida és a projectar la nostra experiència i aplicar-la a tot. Això no funciona quan un fa un canvi. És com les fulles de càlcul a l'Excel, quan arrosseguem una casella i fem una projecció de números. Pues aquí no podem projectar el futur pensant que és simplement una extensió d'allò que hem viscut fins ara. El que hem viscut fins ara ens ajuda i ens ha ajudat a arribar fins aquí, això explica el present, però el futur està per construir, i el futur l'has de crear amb noves il·lusions, nous projectes, gent nova, i no pensar que perquè tinguem més edat o més experiències viscudes sabem més que els altres.
I ho diu tan fàcil? I ho diu tan fàcil, vostè, que és un visionari, de debò, que no semblaria difícil. Això que explica, ho diu tan senzill.
Jo crec que per aprendre hi ha una posició prèvia, diguem-ne, un estat d'ànim previ, que és la humilitat.
Em pot estar ben orgullós, senyor Martínez,
procuro si em permet fer
aquest joc de
paraules. Procuro no oblidar-lo, que a vegades tendim a oblidar-nos d'això.
Gràcies. Gràcies de debò, li desitjo que aquesta nova etapa sigui tan brillant com les altres i que es redescobreixi fent d'avi. Ja m'ho dirà.
Segur que sí.
Gràcies de debò, gràcies.
Gràcies.
Avui amb Josep Lluís Santissó a les gravacions i al muntatge, amb Albert Castellví la coordinació, Blai Mercè, que com sempre ens ha preparat la documentació. Sap, a mi m'agradava dir que havia vingut aquí a aprendre'n, però aquí veig algú que em supera molt, amb aquesta actitud. Encara no he d'aprendre més. Gràcies de debò.
Gràcies.
El divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, escoltem les persones.
Walking cane here at my side. Combat gets you.